Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Comencem parlant de Pedro Sánchez, que ha avançat que proposarà al comitè federal que es reunirà l'1 d'octubre abordar el bloqueig a la política espanyola i mantenir el no a Rajoy, alhora que plantejarà un nou intent de liderar un govern alternatiu. Aquestes són les notícies polítiques més rellevants que hem conegut avui. Aquesta, concretament, el líder del PSOE ha dit això en un acte electoral a la localitat biscaïna de Portugalete, on dona suport a la candidata socialista Lehendakari Idoia Mendia a les eleccions basques. Recordem que aquest diumenge hi ha eleccions a Euskadi i també a Galícia. Mentrestant, Mariano Rajoy ha demanat als socialistes espanyols un esforç per evitar unes terceres eleccions. Us expliquem també que les autoritats d'Egipte han detingut en les últimes hores 4 persones en relació amb el naufragi d'ahir en una embarcació amb 600 immigrants a bord. Els arrestats són tripulants que havien estat precisament rescatats juntament amb 160 persones més al Mediterrani, només a 12 quilòmetres de la ciutat egípcia de Rashid. Es tracta de 4 ciutadans egipcis. El naufragi va provocar la mort d'almenys 42 persones i encara hi ha 400 desapareguts. Hem sabut que la llei del comerç que enllesteix la Generalitat eliminarà els períodes de rebaixes i augmentarà de 72 a 75 les hores setmanals de màximes d'obertura. Així ho recull el projecte de llei que el govern vol aprovar abans de finals d'any i sotmetre després a la consideració del Parlament de Catalunya. I Barcelona ha celebrat avui el Dia sense cotxes per segon any consecutiu com a novetat en dia feiner. La jornada ha provocat un avançament de les retencions habituals, disminució del trànsit al centre de Barcelona i un increment, en canvi, a les rondes. Hi ha hagut moltes vies tallades i des de l'oposició municipal s'ha criticat que l'impacte en la reducció del trànsit ha estat mínim. Fins aquí l'actualitat. Seguiu en sintonia amb nosaltres, amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Aquest dissabte, 24 de setembre, a partir de les 10 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe la missa pontifical de la patrona de Barcelona des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Presidida per l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i concelebrada pels bisbes de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa i un bon grup de preveres. Viu amb Ràdio Estel l'ofici solemne del Dia de la Mercè, en directe, aquest dissabte 24 a partir de les 10 del matí, des de la Basílica de la Patrona de Barcelona.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. A la Fundació Sarcoevitae portem 25 anys cuidant persones, posant tota la nostra passió per enriquir l'ànima de la institució i la feina de les nostres residències per a la gent gran. Som l'ànima social d'una companyia que mira sempre per la qualitat de vida dels nostres grans. Informa't dels nostres premis 25è aniversari, dirigits a estudiants, institucions, mitjans i residències. Descobreix-nos a sarcoevitae.es. Fundació Sarcoevitae, 25 anys cuidant persones.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
La vocació del cristià és la santedat, en tot moment de la vida, a la primavera de la joventut, en la plenitud de l'estiu de l'edat madura, i després també la tardor, i a l'hivern de la vellesa, i finalment en l'hora de la mort.
Joan Pau II. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Que Catalunya és una de les principals potències turístiques de la Mediterrània no ens sorprèn. Ara les xifres han augmentat d'una manera espectacular. En els últims anys de crisi ha estat el sector turístic l'únic capaç de no només sobreviure, sinó millorar les xifres i permetre la contractació laboral i l'ingrés de valor al PIB. Tot i així, aquest creixement ha portat també malestar. La concentració del turisme a la ciutat de Barcelona, que ja apareix entre les 25 principals destinacions del món i les 10 primeres d'Europa, ha despertat les queixes veïnals i ha proposat un debat sobre el model turístic que volem com a ciutat i com a país. Avui al Plusvàlua parlarem sobre turisme amb el senyor Lluís Alegre, exconseller de Turisme, Comerç i Consum de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I com sempre, a la segona part del programa parlarem sobre l'actualitat econòmica amb els nostres tertulians. Amb el suport de producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, la productora Mireia del Pozo, amb el Jordi Carretero, els controls tècnics i qui us parla, Carla Gràcia. Comencem el programa d'avui amb música sense fums.
L'editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Joan Maria Solà, secretari del CES, del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ens porta avui l'editorial del balanç turístic de l'estiu 2016. I és que el turisme a Catalunya és un dels sectors econòmics més rellevants i és també l'activitat amb major creixement en les últimes dècades, així com la que millor ha sabut sobreposar-se als recents períodes de crisi i estancament econòmic. Catalunya és una de les potències internacionals turístiques per excel·lència de la Mediterrània. Els balanços quantitatius del darrer any ho expressen amb contundència. 17,4 milions de visitants, un 3,7% més que el 2014 i amb una despesa a casa nostra de més de 15 milions d'euros. Aquest èxit com a potència receptora de visitants es deu a una combinatòria de bones condicions climàtiques, un entorn natural divers i moltes atraccions culturals. Aquests factors s'han vist reforçats per les dificultats polítiques d'altres zones de la Mediterrània on han minvat el nombre de visitants. Amb tot, no ens podem dormir, ja que la competència entre destins és molt forta i cal tenir cura tant de les infraestructures com de l'ordenació del mercat turístic, que és cada vegada més selectiu. Avui hem convidat per parlar sobre turisme, per fer aquest balanç del turisme d'aquest any, passada la temporada de vacances d'estiu. Hem convidat el senyor Lluís Alegre, exconseller de Turisme de la Generalitat de Catalunya, per dues legislatures i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials del CES. Bona tarda, senyor Alegre.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vostès per demanar-me que vingui.
Jo li volia preguntar, senyor Alegre, tenim bones xifres i tenim un creixement constant en l'àmbit turístic. Això seguirà així? Es pot morir d'èxit, podríem dir?
Sempre, si les coses estan mal fetes, es pot morir d'èxit. I, per tant, no s'ha d'anar d'inèrcia. Però jo també m'agradaria dir que, evidentment, tot el que hem dit del turisme és important i les xifres són les correctes, però cal emmarcar-ho en un país en el que també té una bona productivitat en tot el que és el camp primari, l'agricultura, l'agroindústria, i també en el sector industrial. La prova és que quan anem bé, no anem bé únicament perquè consumim nosaltres una mica més, que no gaire més, per les dificultats internes, sinó per tot el que és que des de fora ens venen a comprar el que fem, senyal de que ho fem bé. Per tant, el bo és tenir un país equilibrat, en el que cada peça tingui la seva eficiència, i, òbviament, el turisme, estem en una societat amb la que, en temps enrere, i no fa falta recular molts anys, veiem com l'accessibilitat llarga al transport ha sigut immens. Això de que costi més els taxis per anar a l'aeroport que no pas el vol a una capital europea, ja demostra que el món és el món, no? I, per tant, evidentment, vull dir, ocupem un lloc, hem crescut, els creixements cal que siguin, que s'ordenin, des del punt de vista de l'administració, per evitar allò d'un aiguabarreig, de que tot s'hi val, i el que més corre és el primer que arriba, i a vegades, aleshores, a base una mica de trepitjar les expectatives de la gent que ens visita, no? Per tant, bé, estem d'acord. Vull dir, el turisme a Catalunya té un bon pes. Vaig pel final, vostè deia, creixerà. Doncs miri, si ens hem de referir a el que diu l'Organització Mundial del Turisme, consideren que de l'any 2010, al 2030, es duplicarà a nivell mundial. I dintre de les grans àrees, nosaltres estem amb el que en diuen l'Europa de la Mediterrània, que evidentment, per el que també ha comentat vostè, per tot el tema cultural, per tot el tema climatològic, per tot el tema mediambiental, també per tot el que fa referència doncs, al paratge natural que representa des de l'Alt Pirineu fins a les planes de la Catalunya interior, amb quantitat de tresors culturals i, òbviament, per molta gent nòrdica, el sol és un bé molt preuat i, per tant, el poder tenir d'unes bones platges que les tenim, em sembla que tot conjunt fa que tinguem bones expectatives, si ho fem bé.
Senyor Alegre, el turisme aporta una millora dels balanços econòmics per l'ingrés de despesa i de l'activitat laboral. Això és innegable. Tot i així, encara és una activitat molt estacional. S'intenta que no ho sigui, però encara ho segueix sent. Quins efectes té això sobre l'economia i com es pot intentar reduir aquesta estacionalitat?
Jo em sembla que quan parlem de turisme tenim una mica, i no és cap censura, però realment el passat ens hi porta, a pensar en el turisme únicament vacacional. I avui el turisme no és això, són moltes més coses. Per exemple, el turisme de les ciutats, que van des del que pot representar Nova York. Nova York viu del turisme, una part molt important. Després hi haurà totes les finances, hi haurà però el turisme i el comerç que realment desvetlla el turisme, no? Londres, escolti'm, van pels museus, pel British Museum sí que hi van, però també hi van turística. per tot el que representa, no? Uh-huh. Per tant, el turisme comercial, el turisme, per exemple, de tot el que representen els negocis, les fires, les convencions, els congressos, les reunions d'empreses.
S'inclouria dins de turisme?
És turisme, mm-hmm. Oi tant, perquè on dormen? En hotels, on van a restaurants, què fan servir? Pues mitjans de transport que van des de l'autocar que els va buscar a l'aeroport. Per tant, el turisme és tot això, no? I aleshores, a la que ho analitzes globalment, no només pensant en l'estiu, perquè tots pensem turisme sol i plat, sinó turisme és el donar un servei al que ve de fora. Doncs veiem que hi ha hagut un procés important de desestacionalització. Evidentment, en cada subsector la seva estacionalitat és diferent. A l'agost, doncs, també a Barcelona hi ha molt turisme. Abans, a l'agost quedava buit. Per tant, ja em sembla que s'ha de contemplar amb aquest sistema, diríem, d'oferta mundial i les capacitats que nosaltres tenim de poder oferir un servei que, per altra banda, la gent ve perquè vol. Per tant, si venen, senyal de que el troben adequat.
Mm-hmm. Estem parlant amb el senyor Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat de Catalunya, durant dues legislatures consecutives. Deuen haver canviat molt els temps en el sentit del turisme, no? El tipus de turisme que hi ha avui dia, com aquest exemple que posava del taxista, no? El taxi d'aquí a l'aeroport és més car quasi que volar a una...
Sí, sí. Per exemple, tot el que és el turisme rural en aquells moments no existia. I ho dic amb un record històric i amb cap rancúnia, no? Però la primera vegada que vaig anar al Pallars Sobirà vaig ser rebut amb pintades dient més vaques i menys turistes. I avui en dia, doncs, qui menys veu que si té un patrimoni cultural a través de tot el que ha representat la història de Catalunya, en pedra, que és bona part del romànic, també tot el que és el medi natural del Pirineu, quan és l'hivern, per exemple, tot el que és l'oferta de neu, tot el que és la gastronomia. Per tant, sí que ha canviat i molt. És a dir, el prisma del turisme, d'un monocultiu, com era temps enrere, avui s'ha obert un polièdri amb moltes cares i penso que totes positives. I després també m'agradaria dir una cosa. Anem bé, però més que... Per tant, el que està clar, ara el per què és evident. Nosaltres hem tingut unes circumstàncies positives que malauradament altres no han tingut. I això també ho hem de tenir en compte, per no creure'ns que perquè els vents han bufat a favor és únic i exclusivament per mèrit nostre, que també perquè hi ha hagut una modernització i una posada al dia i una millora en els recursos naturals. En aquell moment, per exemple, parlar de turisme i universitat era gairebé com incompatible. I avui en dia veiem que les universitats doncs, també programen activitats acadèmiques dedicades al turisme, no? I postgraus i doctorats sobre aquest tema. Per tant, ha canviat. Nosaltres hem tingut recursos positius, hi han hagut unes circumstàncies deplorables a l'exterior que ens han beneficiat. Quan això es millori, i esperem i desitgem que millori, esperem que això hagi servit per fer més arrel.
Senyor Lluís Alegre, un tema candent són el dels apartaments turístics. No? L'augment d'apartaments turístics està generant un efecte bombolla sobre el preu dels lloguers i hi ha molts barris doncs, afectats i amb malestar per al coveïnatge. Com vostè parlava no? d'aquest creixement que cal que s'ordeni, i no parlava, m'ha fet molta gràcia, molt interès, la paraula, no? No parlava de regulació, sinó d'ordenació. No? Com ordenaria aquest tema?
En primer lloc, llibertat. En segon lloc, respecte. I, per tant, hi ha d'haver l'ordenació adequada perquè sigui compatible la llibertat amb aquest respecte, no? Òbviament, el turisme és un sector que porta gent i sense aquesta gent potser viuríem més tranquils. Tota la gent que hi treballa no hi treballaria. Recordem que en aquest moment el sector del turisme directament hi treballa un 11% de la població que treballa. No és una quantitat despreciable, però a més el turisme té uns efectes multiplicadors. Per què? Perquè funcioni un hotel s'ha d'haver construït. Perquè l'hotel pugui donar un servei, hi han d'haver uns matalassos, hi han d'haver unes cortines, hi han d'haver uns llençols. A la cuina hi ha d'haver una maquinària de fred. Per tant, té uns efectes multiplicadors que hi ha qui estima que per cada lloc de treball creat directament se'n genera de l'ordre d'un i mig o dos amb els serveis que donen servei al turisme. Per tant, aquest 11% ja se'n convertiria en un 22%. Per tant, al final, a la vida... les coses tenen cara i creu i, per tant, tranquil·litat voldria dir que no ho tindríem i, per tant, hi hauria un 20% de la població que el que ara troba en el turisme hauria de trobar-ho en altres llocs. Però la gent s'hi dedica al turisme perquè a vegades no ha trobat coses a altres llocs. Vull dir, ara no voldria entrar aquí. Per tant, em sembla que el que hi ha d'haver és això, respecte i ordenació. I vam veure, sobretot l'estiu passat, unes imatges que, evidentment, no era ni fomentar el civisme ni fomentar el respecte. Per tant, això crec que sí que llavors les autoritats, que en el fons en representen a tots, és els que han de fer els stops corresponents quan hi ha algú que transgredeix aquesta norma, diríem, de convivència.
L'altre pilar, senyor Alegre, d'aquest creixement han estat els creuers. Els creuers han estat una plataforma de creixement del turisme, perquè molts visitants fan parada a Barcelona i gasten les botigues, els restaurants, en temps molt curt, en un o dos dies, i visiten, de pas, doncs, la ciutat a nivell cultural. Això suposa un ingrés per la ciutat, pel país, però també ha provocat un debat sobre els horaris d'obertura de botigues, així com una visió crítica una mica sobre l'explotació del port i les conseqüències mediambientals. Vostè com ho veu? Com veu aquest tema?
Em referiria al criteri que li he esmentat abans. És a dir, si nosaltres temps enrere, ja que hem parlat una mica de la prehistòria, i la prehistòria vol dir parlar de fa 30 anys, tampoc ara ens hem de remuntar a l'home de Cromanyón, no? Ens haguessin dit que podríem ser com el Miami d'aquella zona, que si és impossible. I tot deia, el gran port de Gènova, els creuers... Bueno, però resulta que en aquest moment Barcelona, per moltes circumstàncies, ha despertat l'interès a molts viatgers, i òbviament darrere dels viatgers van els operadors turístics, i per tant són les navieres, a programar inclús l'entrada i la sortida. Ser capçalera de creuers i final. Doncs això és bo. Automàticament aquesta gent, quan venen de llarga distància, normalment no arriben i pugen al vaixell, sinó que arriben i llavors ja que estan a Barcelona es passen un parell de dies, en un hotel i visiten, doncs, des de la Rambla fins a la Sagrada Família o al Manac, no? És una mica en funció dels interessos de cada un d'ells, no? Per tant, això és bo. Ara hi ha d'haver un ordre. I hem de desdramatitzar dels efectes. Tinguem en compte que ens agradi o no, jo penso que és una dada, i les dades, vull dir, són per considerar-les, una part dels creueristes diuen que pràcticament una quarta part no baixa del vaixell. És aquella persona, doncs, que li agrada viatjar i quan arriba a un bon lloc diu, escolta'm, saps què? Doncs avui em quedaré aquí descansant de totes les ofertes que em dona el vaixell, no? Bueno, i els que baixen, òbviament, doncs se'ls ha de donar un servei. I torno a dir, i darrere d'aquest servei hi ha persones que hi treballen. I aleshores hi ha d'haver una ordenació. I llavors, tota ordenació crec que és bona. Almenys ho intentàvem, i em sembla que és bo. Inclús la normativa diu que ha de ser així, no? Abans de fer una normativa has d'escoltar els afectats. Per tant, no és allò de que el que mana s'asseu en una taula i diu, ara faré una normativa, i posa blanc sobre negre, sinó que la llei diu que has d'escoltar els afectats. I quins són els afectats? Per un cantó, els consumidors, els usuaris, i per l'altre, els oferidors del servei. Per tant, tota aquesta ordenació penso que cal tenir-ho en compte de cara als horaris que has esmentat amb els sectors comercials, de cara, doncs, al sector de la restauració, bé, i, per tant, s'ha de buscar sempre, al final, tens la responsabilitat d'escriure, però ben escoltat. I si ho fas així, em sembla que t'estalvies bastants maldecaps.
I a nivell mediambiental, avui que és un dia així que toquem el tema del medi ambient...
Avui jo crec que tothom veu que els creixements han de ser sostenibles. Un. Dos. Que el que hem de procurar és que el nostre patrimoni pugui continuar, i ara ho diré en termes financers i que ningú se m'escandalitzi, rentant. Per tant, hem de procurar que el capital no disminueixi. I, evidentment, tot el que siguin actuacions amb el que no tinguin en compte, doncs, la cura per la neteja, la cura per la depuració d'aigües, la cura per en fi, pel medi ambient, pels sorolls, eh? I inclús també hi ha gent que fila molt i diu inclús la qüestió lumínica, no? És a dir, tots aquests aspectes em sembla que avui en dia el que ho apliqués sense tenir-los en compte, tothom li diríem que és un hereu escampa. I, per tant, jo em sembla que s'ha de tenir aquest nord sostenible i vol dir preservar el país que hem heretat i procurar donar-lo als que ens vindran darrere, per què no, en millors condicions del que hem rebut.
Seria desitjable. Estem parlant avui al Plusvàlua de Ràdio Estel sobre el turisme. Estem fent un balanç d'aquest turisme, d'aquest any, encara no acabat, però de la temporada turística del 2016, amb el senyor Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat de Catalunya de Turisme durant dues legislatures i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Jo m'agradaria convidar a la nostra taula, els nostres tertulians, a formar part també d'aquest debat sobre el turisme a casa nostra. Avui tenim com a convidat el senyor Eduard Arruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economia i president del Banc dels Aliments. Bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya la senyora Anna Boza, advocada del bufet Boza Advocats.
Hola, bona tarda.
I el senyor Pere Guinjoan, economista, expert en finances.
Bona tarda.
Jo no sé si volen participar d'algun tema que hem tret o que ha comentat el senyor Alegre. Jo volia preguntar-los, d'entrada, si han anat gaire lluny de vacances aquest estiu.
Si contesto jo per ordre alfabètic, diré que he anat a la Macedònia grega.
Caram, que bonic.
Després he estat a la Costa Daurada, aquí a Catalunya, i després a la Cerdanya. És a dir, que he fet un turisme...
Ha fet país i de fora, també.
Exacte, divers. Mm-hmm. Les experiències en els tres casos han sigut molt positives. És a dir, en aquest sentit, he fet un turisme, diguem-ne, de qualitat per la persona. No de riquesa, sinó un turisme que m'ha aportat, doncs, uns valors i m'ha aportat unes satisfaccions de la que estic cofoi. Que per mi és el més important, que quan facis turisme, que quan viatgis, te sentis retribuït personalment, amb el sentit de que omples la teva visió amb noves aportacions i després que et sents tranquil i satisfet d'allò que estàs fent.
Es demanen coses noves, eh? Quan viatgem, abans era doncs, el que comentàvem abans, sol i platja, no? I ara no, ara demanem doncs, que ens omplin des de l'esperit, que altres coses. Senyor Guinjoan, vostè on ha estat?
He viatjat poc. Tinc la sort de tenir una caseta al Matarranya i...
I ja està, no hi ha res més a dir.
Que, a més, vaja, és un lloc on parla en català, però que és part de l'Aragó, clar.
Mm-hmm. I vostè, senyora Boza?
Doncs molt bé. Aviam, jo tinc dos nens petits de 4 i 7 anys i llavors hem fet unes vacances una mica destinades amb ells.
Familiars.
Sí, familiars per tindre'ls distrets, perquè a més són molt actius, que facin coses diverses, i a la vegada que puguem aprendre coses. Llavors hem estat a la Vall de Boí,
molt maco.
Hem estat allà a Boita Ull Resort, que podíem fer tennis als nens, vull dir que estava molt destinat per ells, però alhora doncs, hem visitat tot el Sant Climent de Taüll, tot el romànic, tot el romànic, totes les esglésies i tot. I després vam estar uns dies a la Costa Brava, que també som fans de la Costa Brava i sempre tenim amics que ens hi conviden, que allò va de faula, i tiets que volen fer de tiets, cosa que va molt bé. I després també hem estat al Delta de l'Ebre, amb la qual cosa els nens han vist de tot, i la mare també, perquè no ho coneixíem, perquè fins ara amb el meu marit sempre més aviat érem de viatjar a l'estranger en temps de vacances, i ara amb els nens doncs, hem aprofitat d'aprofundir coneixements de Catalunya, i el que dèiem, que et dona moltes possibilitats de fer moltes coses. És a dir, jo crec que hi ha una gran diversitat. No hi ha temps per avorrir-se ni nens ni grans fent aquestes activitats. Sí.
El turisme intern està creixent?
Jo crec que sí.
Jo
crec que sí.
Que t'hi trobes bé, eh? Mm-hmm. Vull dir que no és una cosa de dir, que no ens
que
hem mogut.
Que sorprèn, fins
sí,
i tot.
Sí, et sorprèn. No? Però no és un avorriment de dir, ens hem quedat aquí, no, és que hem fet tantes coses, hi ha tantes coses per veure, vull dir que et satisfà, no? I que els nens tinguin curiositat, i tu també, que dius, mira, jo també estic aprenent, no només ho passa amb ells.
Sí. Vostè, senyor Alegre, ha estat gaire lluny? Perdoni.
No, jo he estat per motius familiars a la Costa Brava i d'allà no m'he bellugat, no?
Qualsevol diria, la Costa Brava és preciosa.
No, perquè familiars, vull dir, sí. Una mica per positives i joioses obligacions familiars, no en plan de vacances.
És que realment Catalunya, queda malament dir-ho, no? però realment té moltes parts molt boniques.
I a més, vostè obre un ventall, és que normalment quan parlem de turisme sempre se'ns acut a l'estranger. Però hem de tenir en compte que per Catalunya passaran 17 milions de persones,
clar.
Molta gent, però en vindran 4 de fora de Catalunya. De l'estat espanyol. Per tant, bueno, tot això fa que, evidentment, passi molta gent.
I els que ens movem interiorment també no estan comptats.
Aquests no estan també... És difícil de comptar.
Difícil de comptar, però que també contribuïm al sector.
Clar.
Jo volia fer dos comentaris al que ha dit el senyor Lluís Alegre. En general, hi estic molt d'acord, però volia fer dues observacions. Una... A vegades ens pensem massa, potser perquè estem a la ciutat comtal, a Barcelona, ens pensem molt doncs, que s'està desestacionalitzant, i això és cert pel que fa al turisme a Barcelona. Però encara hi ha molta estacionalitat, per exemple, a la Costa Brava. I, per exemple, Lloret, Sant Feliu de Guíxols, Begú, etcètera, Cadaqués, són llocs que, vull dir, hi ha una gran diferència, inclús a la Costa Daurada, hi ha una gran diferència entre la situació als mesos de juny, juliol, agost, inclús ad hoc setembre, i després els altres mesos de l'any, amb el que pràcticament estan, diguem-ne, menys coberts, per no dir... molts hotels o moltes instal·lacions hoteleres tancades. Aquest és un factor que fa que algunes instal·lacions doncs, siguin difícilment rendibles, o els hi costi. I això enllaça amb el segon comentari. Els operadors del sector han de ser serios. Hem d'intentar la regulació que els operadors són serios. Fa pocs dies hem assistit a com uns hotels a la costa, i no diré a la ciutat, o la...
A Lloret, ho deien els diaris.
Bueno, ja... Vull ser prudent. Però mira com hem sigut.
En els quals una determinada petita cadena hotelera doncs, havia fet, doncs, francament, havia abusat, podríem dir, de recursos públics en benefici propi. Potser perquè algú mirava cap a un altre costat també quan aquest senyor s'enxufava doncs, en la corrent elèctrica o deixava de pagar l'impost de béns immobles sense que ningú li reclamés el pagament d'això. Jo crec que hem de ser seriosos. És a dir, si volem mantenir un turisme sostenible, com molt bé deies, deies Lluís, diguem, hem d'aconseguir que els operadors siguin seriosos. I perquè siguin seriosos, no sols han de tenir formació professional, sinó que també han de tenir un control. I a mi em sembla que molt sovint aquest control falla. Perquè pensant en que el turisme aporta riquesa, sobretot el que ve de l'estranger, a vegades abusem d'ell, i com que porten diners, no ho mirem o no examinem tan a fons el que han de fer. I aquí jo voldria dir que una de les claus de l'ordenació que deies tu, Lluís, és precisament el que les autoritats facin ús de les seves competències i obliguin a que els operadors compleixin. No diré cas el cas d'aquell taxista que abusa i posa la tarifa més cara quan, bé, quan el client, el passatger, és estranger. No, vull dir, això és gairebé anecdòtic. Però casos com els dels hotels de Lloret, per exemple, s'han d'evitar.
Totalment d'acord, totalment d'acord, totalment d'acord. El que passa que jo també m'agradaria matitzar dues coses. Primer, les administracions tenen uns cossos d'inspecció i s'efectuen inspeccions. Per tant, no ens creguem que l'administració està veient com la gent fa, diríem, el que pot, sense actuar, primer. Potser necessitarien més recursos, aquesta és l'altra, però últimament hi ha hagut... Però hi ha un cos d'inspecció que actua i s'aixequen expedients, no? Jo el que no m'agradaria, perquè estic d'acord totalment amb la primera part, criminalitzar el sector per unes anècdotes deplorables i censurables i, a més, vull dir, penalitzables. Per tant, clar, malauradament, en tots els sectors hi ha algú que fa el viu. Bueno, llavors és quan s'ha d'actuar. Però no per això s'ha de criminalitzar el sector. Però jo crec que la sanitat de bona part del sector turístic l'hem de donar per bona. Si no, no ens vindria la gent. I, evidentment, que hi ha hagut algú que ha fet el mur, no el murri, que ha actuat d'una manera, vull dir, totalment, vull dir, censurable i, a més, vull dir, penalitzable, d'acord, també, Sí, sí.
No, subscribeixo, estic d'acord.
Jo voldria actuar una mica d'advocat del diable.
Vinga, això és bo.
És a dir, per dir-ho amb els termes dels economistes, no? El turisme és una activitat important, però genera externalitats. És a dir, hi ha efectes de l'activitat dels turistes i dels operadors turístics que, diguem-ne, que afecten altres persones, a tercers. N'hi ha de positives. Per exemple, les comunicacions. El turisme fa que tinguem enllaços aeris a molts llocs que no els tindríem sense el turisme. Però la major part de les externalitats que genera el turisme crec que són negatives. La principal és la congestió. A mi m'agrada passejar per Barcelona, la Rambla s'ha fet incirculable. Això, els barcelonins hem estat expulsats de la Rambla. Hi ha congestió a altres llocs, és a dir, no només en aquest sentit, sinó que Barcelona s'està convertint en una localitat gairebé d'allò com les localitats costaneres de la costa de plena recreació. Està perdent una mica el que ha de ser Barcelona. Per tant, hi ha externalitats. La manera de corregir les externalitats, els economistes, diguem-ne, la manera ortodoxa és a través d'impostos. A mi em sembla que el sector turístic hauria d'acceptar impostos molt més alts que la taxa turística actual. Molt més alts, vull dir, de l'ordre de si ara és un euro per nit o per pernoctació, doncs haurien de ser potser 10. Perquè està clar...
Això faria el mateix... Hi ha impostos d'aquest tipus en cap ciutat?
Hi ha la taxa turística de Catalunya. Mundial. Sí, sí, hi ha la taxa...
Aquí sí, però dic, a les altres ciutats mundials,
sí, sí.
Tan alts...
Sí, hi són. Diguem-ne, a veure, en tot cas, aquí és on tenim la demanda i és on hauríem de fer una mica repartir aquest efecte, que, en definitiva... el benefici del turisme se'l queda el turista i l'operador turístic, socialitzar-ho. La manera de socialitzar-ho és a través d'impostos, diguem-ne.
Que l'impacte del turista, d'alguna manera, es pugui, en això per comentava el senyor Alegre, rentar, no? O es pugui cuidar a través d'aquests impostos.
Vagi cap a la comunitat, diguem-ne, no? Aquest és un efecte. I l'altre és que, home, el foment del turisme, per dir-ho clar, Hi ha llocs de treball al turisme que són sofisticats, però la immensa majoria dels llocs de treball que hi ha al voltant del turisme són de molt baix valor afegit, són de molt baixa qualificació. Dependre molt més del turisme, encaminar els nostres fills a treballar al sector turístic, a llarg termini pot ser un mal negoci.
Què en penses, senyor Alegre?
Jo ara diria, inclús teòricament, que està d'acord amb mi. Sí, sí. Perquè jo al començament he dit que l'important d'una economia és tenir una economia diversificada. I he fet esment que des del punt de vista del món rural, des del pagès que sembrava el blat, el segava, el batia... Vull dir, avui en dia tenim una agroindústria important que inclús exporta, no? Amb el tema industrial també. Per tant, la diversificació és bona. Per l'altra banda, la gent va treballar perquè no troba lloc a aquestes coses que tant ens agradaria i que jo també defenso. Llocs d'alt valor afegit. Però, bueno, aviam, que em diguin on s'hi va i m'hi apuntaré, o s'hi apuntaran. Per tant, vull dir, cuidado, perquè una mica el que hi està treballant i resulta que no pot treballar a un altre lloc, no li diguem que, a més, és una nosa a la motxilla, no?
No, ho deia com a nosa, eh? No.
I llavors, clar, és molt maco poder passejar per un passatge natural tot sol, però quina riquesa porta el país. I llavors, clar, hi ha aquest equilibri.
Difícil.
Estem d'acord.
És l'equilibri.
És difícil. Mm-hmm. I en quant a lo de la taxa de séjour, vull dir, el que va costar que entrés, pels mateixos operadors turístics, ara ja ha començat a entrar. Bueno, ara en un any es recapta no massa cosa, però de no recaptar res, a recaptar de l'ordre de 45 milions. Perquè aquí el problema, i no n'hem parlat, també en podríem parlar si volen, d'aquesta estacionalitat. Moltes d'aquestes localitats estacionals els serveis els paguen els que hi viuen tot l'any. Mm-hmm. I llavors, quan ve la temporada turística, es veuen desbordats. I llavors diuen, no es neteja prou. O no es neteja prou perquè està preparat això per una població de 5.000 habitants per 5.000 habitants. I si de sobte, durant 4, 5, 6 mesos, n'hi apareixen 5 vegades més, doncs... Per tant,
potser sí que en aquest punt l'impost sí que ajudaria.
Ha d'ajudar a que els municipis turístics, fonamentalment, no hagin de posar tot l'esforç i cap ingrés, que és el que passava llavors. Mm-hmm. I després, naturalment, també una part d'aquest impost jo penso que hauria d'anar a promoció.
Moltes gràcies.
Amb un mercat molt obert, doncs, tenir-hi presència perquè se'ns conegui, perquè ens convé que vinguin, eh? Altra cosa que hem de fer bé i amb preus adequats.
És l'únic impost finalista que hi ha, la taxa turística. A mi em sembla un disbarat. Els economistes, quan parlem d'impostos, en teoria de la hisenda pública, sempre diuen que els impostos finalistes són una cosa de l'antic règim, diguem-ne, no? Els impostos han d'anar amb una bossa general i d'aquella bossa general s'ha de fer el... Si s'ha de fer promoció turística, que hi estic d'acord, potser determinats, hauríem d'aspirar a tenir el turisme de Suïssa, diguem-ne, no?
Però pensem només en el valor afegit central, però l'administració local, pensem també en l'Ajuntament, vull dir que té 5.000 habitants i que té les clavegueres, l'abastament d'aigua, els municipals, la recollida de deixalles per 5.000 habitants, quan hi apareixen 20.000 o 30.000, es veu desbordat. Per tant, que hi hagués un cert grau de compensar, i si això li diem finalista, ben finalista sigui, però sí que em sembla que s'ha de... És a dir, les veritats, més que teòriques, són reals, no? I llavors s'ha de mirar de fer-les compatibles.
Una part local, diguem, una part municipal i una altra part, diguem-ne, sí, okay. Absolutament.
Sí.
Doncs quasi haurem de fer una proposta política perquè això tiri endavant, perquè jo els he vist molt convençuts i em sembla que és realment una proposta social molt interessant, que seria que... Doncs, que reportés tot aquest turisme alguna cosa a la comunitat, que ja s'està fent, però potser una mica més. Caldria mirar-ho. Moltes gràcies, senyor Lluís Alegre, per haver estat amb nosaltres i parlar d'un tema tan important a casa nostra com és el turisme, que genera aquesta necessitat de trobar aquest punt d'equilibri difícil, com tots
discutir,
els punts d'equilibri.
I canviar coses per la via de la millora, no de l'empitjorament.
I tant. El convidem a que es quedi amb nosaltres
molt amables,
a l'Àgora. Serà d'aquí uns segons, el Plusvàlua.
No m'agrada quan em parles de futur. Si a vegades és tan fàcil sentir-te tan lluny. No m'agrada quan em parles de futur fent senyals de fum.
No m'agrada quan em parles de futur. Si només creus en el llenguatge dels ulls. No m'agrada quan em parles si després de les paraules no arribes.
Doncs seguim aquí a l'àgora del nostre Plusvàlua, el programa sobre economia amb valors, amb el que parlem de l'actualitat econòmica, però sempre amb clau de valors. I avui posem aquesta música tota relacionada amb el fum. Ara ens sonen aquests muel amb senyals de fum, perquè avui és el dia sense cotxes. La contaminació causa 500.000 de morts anuals a Europa. Les ciutats que han aplicat mesures decidides per limitar el tràfic millora la qualitat de l'aire de les seves ciutats. Hi ha 2.400 ciutats europees que s'han adscrit a aquesta proposta i que avui estan celebrant aquest dia sense cotxes. Per sort, de moment, a la ciutat de Barcelona, ara que s'està acabant ja el dia, ha estat sense molts incidents, que no ha estat el mateix a Madrid, però que ha transcorregut doncs amb cert equilibri, com parlàvem abans. Com viuen el dia sense cotxes els nostres tertulians avui i com veuen la proposta? Senyora Boza.
Pues bé.
Una veu femenina, vinga.
A veure, jo penseu que potser hi hauria més enrenou aquí a Barcelona, almenys a mi directament no m'ha afectat, he fet el metro, tot correcte. El dia sense cotxes, i és veritat, i la contaminació és una cosa que ens hem de mentalitzar, que a vegades potser utilitzem el cotxe o els vehicles de motor d'una manera innecessària, en el sentit que pots agafar un transport públic que tens un servei que se't dona, però al seu torn s'hauria de millorar, s'hauria d'ampliar, els preus són elevats, que és el que parlàvem, els 2 euros, vull dir, depèn de quin trajecte fas, si no agafes la T10, vull dir, has d'estar sempre amb la T10, perquè la que et surt millor que està 10 euros, encara que vagis a fer un trajecte, que gastar els 2 euros, per almenys les properes vegades et sortirà més a compte. Llavors, en aquest sentit, crec que sí que s'ha d'afavorir tant el cost, la possibilitat d'anar-hi, i després et diré una cosa, encara per Barcelona, que els que ens movem normalment, però després que surts de Barcelona, tot, ja no parlem de Rodalies, no parlem de tots els drames que hi ha per anar a Vic, per anar a Ripoll, per anar... Vull dir, ja no és una excursió.
Digueu-m'ho a mi.
Home, és que és dramàtic. És que, vull dir, és que vas a treballar i tots els que hi ha hagut ara cap a baix, cap a Tarragona, l'Ampolla i tot allà que sortia la gent entre les vies. Vull dir, tot això, diuen, dia sense cotxes, està bé, farem un dia simbòlic. Però realment necessitem millorar tota aquesta red de transport públic perquè l'utilitzarem si se'ns dona un bon servei.
Senyor... Plenament d'acord, no tinc res a afegir, em sembla molt bé. Inclús amb un dia de sensibilització potser hagués sigut millor que el transport públic, per exemple, a les ciutats que han apostat pel dia sense cotxes, doncs que el transport públic fos gratuït, per ajudar més a la sensibilització, per ajudar més a que es moguin amb transport públic i vegem de primera mà quines són els avantatges, no sols amb qualitat d'aire, sinó inclús amb qualitat de vida, podríem dir, que podem anar a un altre lloc a 3, 4, 5 quilòmetres de distància d'on partim, amb certa tranquil·litat. Barcelona realment té una xarxa bastant bona, des del punt de vista de dibuix. No la té tan bona des del punt de vista de freqüència i des del punt de vista de servei. És a dir, no en falta encara millorar en aquest aspecte. Ara bé, la sensibilització en quant a que ens hem d'acostumar a utilitzar menys el cotxe en una ciutat, no per desplaçaments a fora, evident, dins d'una ciutat, crec que és una idea molt profitosa. Tant o més que no pas l'efecte sobre el medi ambient. Perquè per mi és més important la mentalització que no pas l'impacte sobre la contaminació.
Senyor Joan.
Clar, jo he de jutjar per Barcelona. Per Barcelona tenim una xarxa de transport públic excel·lent. Ja el problema que tenim amb Rodalies de Renfe és un problema seriós, però, diguem-ne, la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona és realment excel·lent i amb uns preus molt econòmics si els comparen amb els preus de les ciutats europees, París, Londres, etc. Diguem-ne, en aquest sentit estem molt bé. Per tant, s'hauria d'actuar sobre l'altre... Hi ha un problema de congestió automobilística a Barcelona. S'hauria d'actuar per l'altra banda, pensant també com a economista, és a dir, posant preus públics, posant impostos, que desincentivin l'ús de l'automòbil a dins de Barcelona.
Aquesta és l'estratègia que van fer ciutats com Londres.
Per exacte. El recurs, per exemple, a fer pagar una determinada taxa per accedir amb cotxe a la ciutat, que a més pot ser variable depenent de les condicions de congestió, i per tant de dia i d'hora, això a mi em sembla que seria, amb els mitjans electrònics actuals, això seria molt fàcil de fer, i seria una... A mi em sembla una solució bastant equitativa, no?
Avui sortirem d'aquí amb un munt d'impostos
sí.
més.
Perquè, clar, sí, perquè...
Això és el que em desagrada, personalment.
Sí, però no, però
jo prefereixo
final...
que sortíssim amb incentius a actuar millor. I a mi més que desincentius
és
en forma d'obrir la butxaca.
Però és cert que si parlem només d'aquest tema... Disculpi'm, senyor
Negre.
No,
només faltaria.
Només les ciutats que han proposat estratègies impositives sobre els vehicles han aconseguit realment reduir l'ús i ara Londres, per exemple, té menys vehicles circulant que a Barcelona, que és molt dir.
Bueno, per la prohibició, per la taxa d'entrada en el centre de London. Però, per exemple, perdó, però quan vas a Londres, en la part central, et trobes que els carrils busos, per exemple, estan plens i van un bus, un autobús darrere l'altre, de fet, amb diferents destinacions. Aquí a Barcelona ens trobem molt sovint, per exemple, agafo la Diagonal, la part central, amb autobusos, i en passa un cada minut. És a dir, no un cada 20 segons.
Sí, sí,
és a dir, la freqüència del servei públic encara deixa que desitjar. Si n'hi hagués més freqüència, doncs segurament l'utilitzaríem més. Quan vas amb una parada i t'agrada molt veure quan trigarà el proper autobús a arribar, et trobes que a vegades triga 12 minuts. I això, doncs, no és un incentiu precisament a la circulació.
I passa sovint que se passa en l'autobús, eh? Que això passa molt sovint, eh? Que no sé quines hores ràpides tenen els conductors, però això és que no és una anècdota, eh? S'ha saltat la parada. Sí, sí, amb la qual cosa...
Has d'aixecar la mà.
No, no, estàs allà amb el timbre. No, no, avises i se't salten. Amb la qual cosa, doncs, això sí que desincentiva que senyores grans, pares i mares amb nens, deixin d'agafar l'autobús, perquè hi ha uns quants, vull dir, amb números, vull dir, allò, amb noms i cognoms, que sabem de línies, que fan constantment això segons la rapidesa que necessiten, se salten les parades.
Això ho hauríem de fer constantment.
Home, i tant, això desincentiva i molt, eh?
Senyor Alegre...
No, no, jo el que em sembla molt correcte, aviam, el criteri, de que s'hauria de donar a conèixer més la bondat del servei públic. I a Barcelona, i no em vull posar d'exemple de res perquè no ho soc, però pràcticament el cotxe ha d'estar parat, el tinc parat, i llavors el tinc per si he de sortir fora de Barcelona. Però amb l'oferta... Potser també va per barris, això també ho hauríem d'analitzar, aviam l'opinió de cada barri, no? Però jo crec que a Barcelona no és necessari anar amb cotxe, perquè es tarda menys en servei públic i, a més, molt més econòmic, malgrat el preu, perquè si al cotxe li poses el pàrquing, li poses sí. la zona blava, la zona no blava, i la multa que pugui caure per una vedada, que tots, a més, som humans, al final, per tant, jo crec que s'hauria de fer una campanya molt de persuasió i d'informació, i m'agrada, potser no amb la seva literalitat ens ho rebutjarien, no? Però, i no m'agrada obligar, però el fet de que la gent hagués d'utilitzar el servei públic un dia veuria que realment el que es perd quan va amb cotxe.
Mm-hmm. Però el preu, només vull un incís, el preu que dic dels 2 euros, la T10 i així, és a dir, i que jo crec que segurament és més barat que en altres ciutats, però també el nostre poder adquisitiu potser és més baix que en les altres ciutats on és més, també més car el preu del transport públic, i tot potser amb relació. És que no és que et surti car per agafar un trajecte, inclús et diria per anar i tornar. Si has de fer més d'un moviment, i com moltes vegades ens passa que hem d'anar, per exemple, a deixar nens, tornes cap al despatx, vas cap a casa, vens cap aquí, quants bitllets has fet, quants transports has fet durant el dia, 4, 5, llavors sí que ens resulta... Bueno, clar, llavors tens que mirar la T més. Però que per utilitzar-la més, o sigui, com una cosa esporàdic, per venir fins aquí i tal, no et surt car. No, per utilitzar-la normalment, sí. Llavors, si tu vols que normalment sigui així, sí que s'han de fer uns preus assequibles. Per això tampoc no hem pogut pujar més el preu de la T10, que va haver-hi una revolució. Una revolució,
doncs,
entre cometes.
Si m'ho permeten, passem, acabarem el dia sense fums, esperem, i passem una mica a la pàgina primer internacional, deixi-m'ho, perquè s'han reunit les Nacions Unides a l'Assemblea General i és, doncs, toca comentar el tema. el comiat de Ban Ki-moon amb aquesta denúncia a les matances del règim sirià, el toc d'atenció d'Obama cap als nacionalismes més, doncs, podríem dir, més amenaçadors o més combatents. I aquest, a mi m'agradaria sobretot fer-los atenció sobre aquesta relació ja cada vegada més creixent d'atenció entre els Estats Units i Rússia amb el camp de batalla sobre Síria i amb unes eleccions als Estats Units amb uns candidats, bueno, amb un sobretot candidat com és Donald Trump. Com han vist aquesta assemblea?
D'entrada, una cosa prèvia. Estem parlant de les Nacions Unides. Ai. I llavors jo trobo que és una llàstima que Nacions Unides ha deixat perdre el paper que havia de jugar quan veiem que els estats arriben on arriben i que, per tant, en un món globalitzat hi ha moltes entitats, tant financeres com de tot tipus, inclús de tipus social delictiva, que escapa al control dels estats, i llavors Nacions Unides aquesta bandera se l'ha deixat perdre. Ara aquest senyor que se'n va, amb tots els respectes ho dic, fa un pronunciament que ojalà hagués fet fa 24 mesos. I per tant, una mica és un lloc. Però, esclar, també depèn dels estats. I llavors els estats que financien, si no els hi diu coses que els agrada, li tanquen la jeta. I, per tant, aquí sí que hem de apel·lar una altra vegada més a la responsabilitat dels que ens governen, i que en un món en el que estem globalitzats i que els estats són limitats i que hi ha estructures per sobre els estats, Nacions Unides hauria de tenir, i esperem que el nou, aviam si entra en aquest tema, a liderar, el posar ordre en un món que realment ha empitjorat molt en els últims temps.
Sí, a mi em dona la impressió de que a vegades estem fent una actitud més de contemplació, àduc des de les Nacions Unides, que una actitud d'acció.
I de denúncia relativa, a vegades, inclús. Contemplació i una denúncia tèbia.
Sí, exactament, exactament. És a dir, quan en el fons el que requeriria és una acció més decidida. No dic que s'ha d'emplear l'exèrcit de les Nacions Unides, perquè això seria passar a l'extrem, però em penso que entre la situació actual de contemplació i denúncia tèbia, estic d'acord, o una situació amb la qual s'actuï més decididament, posant d'acord els principals actors, no sols Rússia i Estats Units, perquè la Unió Europea i els estats importants de la Unió Europea també han perdut aquí molta força, no actuen, i a vegades potser podem pensar també que hi ha interessos econòmics darrere, com són les indústries d'armament, aquestes que estan fent un negoci fantàstic, diguem-ne, gràcies a, doncs, a continuar donant silenciosament armes en els que estan allà combatent.
Anys rere anys, perquè ara ja portem...
Sí, sí.
5 o 6 anys ja de combat.
I no hi ha una acció decidida per frenar això. No dic que no hi hagi d'haver-hi indústria d'armament. No, hi ha de ser, perquè val més prevenir que curar. Però també el que no hem de fer és...
Ordenada, de tots modos, i controlada.
Exactament, exactament.
I en això a Espanya ens incloem. Senyor Guinjoan.
Del que deia vostè d'Estats Units i Rússia, jo crec que aquí, diguem-ne, the big picture, no? La gran qüestió és que a Occident, les democràcies occidentals, encapçalades pels Estats Units, diguem-ne, el món hem sigut hegemònics des del final de la Segona Guerra Mundial. Això està passant a la història. Sorgeixen altres actors internacionals de primera línia, no Rússia, que Rússia està en decadència, però sí Xina, la Índia, etc. I això fa que Occident, diguem-ne, anem perdent posicions relatives respecte del tot. Ens haurem d'acostumar amb un món molt menys grat a les nostres idees i als nostres interessos, en aquest sentit, no?
Doncs hem de fer alguna cosa per canviar aquesta tendència.
El primer que s'hauria de fer, jo recordo que temps enrere, i ho dic amb la boca petita i saber-me greu, hi havia un que deia, jo des dels Estats Units, quan vull parlar amb Rússia, agafo el telèfon i parlo amb el Putin. Quan vull parlar amb Europa, no sé qui he de trucar.
Sí. Kissinger, ho va dir.
I, per tant, ens hauríem de començar a mirar això. No, amb la Merkel, amb l'Holanda, amb l'anglès... Ara no entrem en si Brexit o no Brexit, no? I llavors tants caps, tants barrets. I, per tant, quan van mal dades, el mínim que s'hauria de fer és dir, organitzem-nos i almenys tinguem una veu comuna, i la pobra comissària, la ministra d'Assumptes Exteriors de la Unió Europea, tindrien feina ara a escriure el seu nom.
Senyora Bozà.
Sí, no, a mi també em sobta que no siguem capaços de poder intervindre en aquest conflicte de Síria, no? que es pugui permetre que duri durant tants anys aquesta guerra, aquests bombardejos, amb aquesta conseqüència d'aquests refugiats sirians, amb aquest drama humà, que el veiem, que ens quedem aturats i que no sabem resoldre, i que, com per exemple l'Angela Merkel doncs és valenta i ho resol, doncs després li passa factura al seu electorat perquè es veu que no havia prou previst prou bé les conseqüències d'aquests refugiats sirians. Llavors, clar, vull dir, ja està bé els refugiats sirians, ja està bé que t'hagi, però no hem de resoldre potser el nucli del problema, que és amb aquesta guerra o aquestes matances que hi ha a Síria. Llavors, jo crec que m'importa pensar que hi ha molts interessos econòmics darrere. Quan veus que no hi són capaços d'arremangar-se, i això no es pot tocar, és que, efectivament, potser no només és indústria d'armament, potser també és el petroli, i potser també hi ha un altre interès. O sigui, un interès econòmic important hi ha d'haver quan no hi ha ningú que sigui capaç de ficar-hi mà.
I ens hem de donar la culpa. Quan Palmira estava en situació perillosa, oh, Palmira, Palmira, i tothom Palmira, Palmira. I quan què? Això afecta les persones... És una estadística.
Clar,
i també, vull dir,
i no, no som avui... capaços d'anar més enllà,
és trist,
no? Vull dir, que
molt
no,
trist.
No,
avui
ens
també
indignem,
la notícia és això, no? Tants, novament, un vaixell ple de refugiats, clar, en mans de màfia, que s'aprofita de la seva situació, doncs han desapareguts, que estaran, la majoria estaran morts, perquè no, si ara no estan vius, doncs... No, que, clar, aquesta guerra...
Quan tots sabem que si s'ho proposen poden saber on sóc jo ara pel meu telèfon. És a dir, que no és allò que no hi hagi incapacitat de poder conèixer, i que deuen parlar per telèfon, no ho sé. I, per tant, hi ha aquesta voluntat molt tèbia.
D'acord.
Sí, sí. Doncs l'últim tema que m'agradaria comentar avui, a part d'un comentari que m'agradaria fer-li al senyor Injoan just abans d'acabar, si m'ho permet, senyor Injoan, és el tema que la justícia europea obliga a Espanya a equiparar la indemnització dels contractes fixes i els temporals. En cas d'acomiadament, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que l'estat espanyol ha d'equiparar la compensació de les dues situacions d'assalariats a 20 dies per any treballat. Fins ara no era així. Jo crec que aquí tenim la senyora Anna Bozà, advocada, que ens ajudarà una mica a veure doncs, quins efectes tindrà això.
Doncs, bueno, és el que s'està parlant aquests dies, no? Això diuen que bé, que potser si s'ha d'equiparar, doncs serà sol·licitat que s'equipari a la baixa. I tenim els sindicats que diuen que a la baixa no, que haurà de ser a l'alça. I torno a el que dèiem abans, o com deia Aristòteles, que la sabidoria està en el punt mig, potser haurem de buscar un punt mig, i tan amunt i tan avall. Bueno, té una raó de ser, és a dir, al final és un treballador. Què vol dir que sigui indefinit o temporal? Vull dir que és tanta quantitat de contractes laborals, vull dir, és allò que se'n va una mica a simplificar, a que és un treballador amb uns drets i unes obligacions, però clar, tampoc hem de deixar de vista el que és l'empresari i l'empresa i el que es pot fer efectiu a la pràctica, perquè tenim uns sous que s'haurien de pujar, però suposo que també hi ha unes empreses que s'han de mantindre, hi ha uns impostos que s'han de pagar i suposo que s'ha de buscar l'equilibri en tota aquesta situació econòmica i laboral, clar, perquè al final ens perjudica. Per un costat o altre ens acaba perjudicant a tots, i per tant, buscar el punt mig.
Creu que cada vegada tendirem més a la temporalitat en el mercat laboral?
Bé, jo crec que si tens una empresa i un bon treballador vols per sempre. No penses en temporal, o el pagues el que s'hagi de pagar. Si la gent funciona i treballa, tu la vols. El que no treballa i no et treu un rendiment i és un cantamanyanes, no el vols.
Ara ja s'acaba el programa i no és tema. Però sí, el menciono, però no per entrar-hi. Mm-hmm. És a dir, quin tipus d'estructura laboral tindrem d'aquí 20 anys?
Bueno, mm-hmm. No podem anar al temporal avui per demà, no és que no... No dona sous ni dona garantia de res.
Si m'ho permeten, recollim aquest tema i en parlem amb una mica més de calma la setmana vinent. M'agradaria preguntar-li molt breument, senyor Pere Guinjoan, com veu aquesta proposta de la FED de mantenir el tipus d'interès per aquest any i pujar-los al 2016?
Bueno, l'època de, diguem-ne, de diner de franc s'està acabant, afortunadament, perquè jo crec que portem massa temps amb els tipus d'interès massa baixos. I això provoca inestabilitat financera, necessàriament provoca bombolles. És bo que els tipus d'interès es normalitzin.
Doncs observarem, perquè segur que provocarà reaccions aquests dies i ho estarem des d'aquí, des del Plusvàlua, estarem observant de prop. Moltes gràcies, senyor Lluís Alegre, senyor Eduard Arruga, senyor Pere Guinjoan, senyora Anna Bozà, per haver estat amb nosaltres. Com sempre, moltes gràcies al CES, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens porta la producció, la Mireia del Pozo com a productora, el nostre tècnic Mario Ramírez i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Com cada setmana, dijous vinent, ens tornem a trobar. Que tinguin una bona festa de la Mercè o de Santa Tecla, depèn d'on estiguin.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.